Bon dia, Clara.
Hola, bon dia, Maria. Bon dia a tothom.
No sé si ho expliquem bé, que la tendència és aquesta, no? Que sembla que comencem a anar cap a millor.
Sí, estem veient una mica la seqüència que s'ha anat repetint al llarg d'aquesta pandèmia, que és que comencem doblegant la corba dels casos, que això ja va passar fa uns quants dies. A poc a poc s'han anat doblegant les diverses franges d'edat. Vam començar pels més joves. Després, ara estem ja doblegant, com comentàveu, la corba hospitalària, començant a baixar l'ocupació en planta convencional, i estem a prop també de passar el pic de les UCIs, que el passaríem els propers dies, no? I llavors ens faltaria encara la corba de mortalitat. Per tant, anem en la bona direcció, que és que ja estem doblegant la segona corba, a punt de doblegar la tercera ja, la de les UCIs.
Clar, des del Biocom, una de les bones notícies que ens donaven últimament, sobretot pel que fa al tema dels casos, no ara ens determinaves les diferents dades que hi ha, però era sobretot que no augmentaven els casos en cap de les franges d'edat. Això com es traduirà? Què implicarà els propers dies?
Exacte, això és el que necessitàvem per aconseguir doblegar aquestes corbes que dèiem de les hospitalitzacions i de les UCIs, on ja sabem que ingressen sobretot, és a dir, una major presència de persones grans, no?, que tenen més risc d'ingressar. Aquesta cinquena onada va arrencar a les franges més joves, que es van disparar aquestes incidències tan elevades, i progressivament van penetrant a les franges més elevades, sobretot a la població no vacunada d'aquestes franges. No? Aleshores, el que s'ha resistit més a baixar han estat els casos precisament en aquestes persones més grans, no? I és el que estàvem pendents aquesta darrera setmana, a veure si aconseguíem doblegar aquestes corbes dels més grans, no? Que és el que ens garanteixen, doncs, que començaran a baixar ja les hospitalitzacions, com estem començant a veure, i les UCIs que haurien de fer al llarg de la propera setmana o de l'altra.
Per tant, sembla que avui estrenem aquest mes d'agost. Els propers dies, pel que com continuarà aquest mes, podrem seguir dient bones notícies?
Esperem que sí. Ja sabem que aquí tot és molt volàtil i, de fet, bàsicament depèn de nosaltres, no? I tenim molt a dir. Per tant, si realment mirem de fer aquest esforç que estem fent tots plegats d'evitar aquestes trobades de molta gent en entorns de risc, aconseguirem mantenir aquesta baixada unes setmanes, que és el que necessitem ara mateix.
Mm-hmm. Clar, tu ara feies referència, no?, com va començar aquesta cinquena onada, amb contagis massius, sobretot en les franges més joves de la població, i recordem que era finals de juny, principis de juliol, quan es van disparar i van augmentar moltíssim aquests casos. No sé si això també implicarà que aquesta baixada que ara comencem a detectar serà més lenta que en altres ocasions.
De fet, sempre la baixada és una mica més lenta que la pujada, però sobretot ho veiem en el tema de l'ocupació hospitalària. Perquè, clar, hem de pensar que mentre es generen casos, és a dir, quan estem baixant la corba de casos, segueixen infectant-se persones, el que passa que cada cop se n'infecten menys. I aquestes persones representen ingressos als hospitals, no? Però, clar, un cop als hospitals no és cosa d'un dia, sinó que aquestes persones hi estan uns quants dies i, per tant, es van com acumulant. I, per tant, on veiem la baixada més lenta habitualment és precisament en la disminució de l'ocupació, no? En aquest buidatge dels llits hospitalaris, perquè les persones allà s'hi estan un cert temps i, per tant, s'omplen ràpidament, però després costa molt que es vagin buidant per aquest temps d'estar al llarg, sobretot a les UCI. Per tant, sobretot el que veurem serà aquesta baixada lenta de les UCIs.
Mm-hmm. Clar, ahir ho comentàvem amb el doctor Trilla també, que a vegades ens costa, no?, entendre la realitat que viuen els hospitals tenint en compte la situació que es viu al carrer, no?, que sovint hi ha una sensació més de desassossec, bueno, que ha vingut l'estiu i que estem tots una mica més relaxats. Clar, ara tu deies, cada vegada s'infecta més gent, però la probabilitat de contagiar-nos continua sent molt alta.
Sí, hem de pensar, clar, és que hem arribat en unes incidències que no havíem vist. Suposo que les vam tenir la primera onada, el que passa que no ho mesuràvem llavors perquè no teníem capacitat diagnòstica, però clar, estem parlant que amb les darreres dades, em sembla, la incidència a 14 dies està al voltant de 1.000 casos per 100.000 habitants. Això vol dir un 1% de la població, no? I si pensem, doncs, en que la capacitat de contagi ens pot durar, doncs, aquests 10 fins a 14 dies, doncs estaríem una mica per sota, però vora de l'1% dels catalans en mitjana, doncs ara mateix podrien ser casos contagiosos, no? I és fàcil, doncs, que en certs entorns o que al llarg d'un dia puguem coincidir amb un centenar de persones, depèn d'on ens veiem, no? Per tant, sí, la probabilitat, el virus està circulant molt, tenim més de 5.000 casos diaris, i per tant la probabilitat de contagiar-se segueix sent elevada, sí.
Clar, ara deies, no, la possibilitat és molt alta, les interaccions, la fórmula la sabem, l'hem repetit, no sé si l'apliquem, però la sabem, que reduir la interacció social, mesures com distància, mascareta, i el que també s'ha tornat a aplicar és el toc de queda, no? No sé si el confinament nocturn, per dir-ho en paraules d'aquesta cinquena onada, s'ha vist que quan s'ha fet aquest confinament nocturn ha tingut una bona reacció en el que és les dades. No sé si series partidària de dir, ostres, que això s'allargui per intentar mantenir aquesta baixada gradual.
Hem de, no sé quina ha de ser la fórmula, però realment si ens fixem en les franges més joves, dels 10 als 40 anys, no, on tenim aquest grup de 15-30, sobretot, que és on es va generar el problema més gran a nivell de transmissió, aquests estan baixant amb una R de 0,7-0,8. Això és una baixada força, força ràpida. I probablement ens estigui ajudant molt, doncs, malauradament, aquest tancament que necessitat de l'oci nocturn ens estaven produint grans cadenes de contagi, no? I també el toc de queda nocturn, etc. Per tant, això jo crec que està ajudant molt a aquesta baixada ràpida, sobretot a les franges més joves, i això és el que després fa que puguin baixar aquestes franges més altes, no? On probablement no els afecta tan directament pel tipus de vida que tenen, doncs, aquest tancament de l'oci nocturn o el toc de queda, però sí que una mica, per entendre la imatge, els hi deixem de portar la infecció a casa, per entendre'ns, no? I per tant tot això es tradueix, doncs, en que aquestes franges més altes també poden experimentar aquesta baixada. Seria important aconseguir una incidència prou baixa com per arribar al setembre en bones condicions, no? Per tant, des del punt de vista, i sempre només epidemiològic, els que em coneixen ja ho saben, que insisteixo molt en això, perquè les derivades de cada mesura són moltes més, però des del punt de vista de les dades, de les corbes, doncs seria recomanable, sí, allargar-ho encara algunes setmanes.
Clar, aquest seria un dels efectes, no?, un dels factors de risc. Ara tu comentaves al setembre, òbviament, quan comencem l'agost ja tenim la mirada posada en el nou curs, en els mesos que ens vindran. Quins seran els riscs que afrontarem a partir del setembre? Ho dic perquè recordo que l'estiu passat tots estàvem preocupats del que passaria a les escoles, si eren punts infecciosos o no. Un estudi publicat precisament pel Biocom aquesta setmana sembla ser que les aules no són focus de contagis. Una mica, quins creus que seran els elements que haurem de tenir en compte de cara a les properes setmanes i per on se'ns podria escapar el virus?
Mira, aquest estudi que hem publicat aquesta setmana, perquè es passa tot un procés de revisió i tot plegat per poder publicar en una revista científica, ara ja està consolidat l'estudi, fa referència al primer trimestre. Estem acabant d'analitzar segon i tercer trimestre, com va funcionar tot plegat a les aules catalanes, i el que hem vist és que el primer trimestre del curs passat, la R, no, aquest valor que ens diu a quantes persones de mitjana contagia cadascú, a l'entorn escolar, a dins dels grups bombolla, la R va ser de 0,4. Això vol dir que no es van amplificar els contagis, no? Si haguéssim tingut una R més gran d'1 a dins de l'escola, haguéssim dit compte que l'escola ens ha estat amplificant la pandèmia. Però no va ser així. La R aquesta va ser de 0,4 i, a més a més, hem vist un resultat molt interessant, que és que si analitzem per cursos de P3, P4, P5, primer, segon, fins a segon de batxillerat, veiem que progressivament la R comença amb valors molt baixos i se'n va a valors més alts. De manera que els petitons, els de P3, van tenir una R de 0,2. Que és una R francament molt baixa, no? I tot això va anar augmentant fins a arribar als de segon de batxillerat, que haurien tingut una R de 0,6. Per tant, fins i tot aquests més grans, que sí, que hi van haver casos de grans brots amb instituts, etc., globalment la seva R va estar en 0,6. Per tant, no hi va haver aquest efecte amplificador, no? I per tant, tenim aquesta experiència prèvia de que les coses poden fer-se bé, no?, amb tot l'esforç que es va fer. De cara a aquest proper trimestre, simplificant una mica, tenim un tema que ens juga a favor i un que ens juga en contra. El que ens juga a favor és tot el que és la vacunació de l'entorn dels nens més petits i també la vacunació pròpia dels joves, no? Que això ens disminuirà, en el cas dels joves directament pot prevenir, doncs, aquests contagis, o pot ajudar a prevenir-los, i en el cas dels més petits, que d'entrada no es vacunaran, el protegir el seu entorn també farà que hi hagi menys circulació dins de l'escola, no? Perquè, per exemple, aquest estudi veiem que de tots els casos en nens escolaritzats, un 70% d'aquests casos venien de fora de l'escola, no? Eren de fora que entraven a l'escola. Si l'entorn està vacunat, doncs entraran molts menys casos a l'escola, no? I per tant, això ens ajudarà. En contra, doncs, aquesta variant que és més contagiosa, no?, i que haurem de veure en quin punt ens situa. Però és necessari, i això sí que és molt important, arribar al setembre en una bona cobertura vacunal el més àmplia possible, sobretot en aquest cas en els sectors joves també.
Totalment. Ara que feia referència a la cobertura vacunal, no sé si tenim constància que s'hagi alentit el ritme de vacunació.
Doncs sembla que s'ha alentit una mica per les dades globals. També és cert que el juny hi va haver una arribada extra de dosis que no estava prevista i, per tant, van poder augmentar puntualment molt el ritme de vacunació. I ja ens van dir que aquest juliol hi hauria menys dosis i que, per tant, que hi hauria les que s'havien previst inicialment. Em sembla que estem vacunant al ritme de finals de maig, més o menys ara mateix, però sí que l'altre dia a la roda de premsa comentaven doncs, que estava costant una mica més omplir les hores, no? I per tant, seria important recuperar doncs, aquesta capacitat de convocatòria quan hi ha dosis disponibles.
Totalment, a més perquè l'efectivitat de les vacunes ha quedat més que demostrada, però sí que és veritat que molta gent, mirant les xifres, deia, ostres, aquesta cinquena onada que s'ha disparat moltíssim, també ha coincidit amb un moment en què la campanya de vacunació es tenia múscul i s'estava vacunant a moltíssima gent aquí a Catalunya. Clar, per fer una mica de pedagogia, com hagués estat, fent política ficció una mica, no? Bueno, o ciència-ficció, com hagués estat aquesta cinquena onada si realment no hi haguessin hagut les vacunes?
Mira, doncs hem fet aquesta ciència-ficció o estimacions, diguéssim, basades en números reals i en dades reals, eh? Però hem fet una estimació de com hagués estat o com estaríem si no haguéssim vacunat, si no hagués hagut la campanya de vacunació. Aleshores, per exemple, ara estem, en nivell de defuncions, estem a unes 30 diàries, més o menys. Si no haguéssim vacunat, ara mateix tindríem unes 200 morts diàries. Però és que, a més, si mirem tot el que ha passat des del gener, des de l'1 de gener, que vam començar a vacunar a finals de desembre, podem quantificar, podem fer una estimació del que les defuncions que han evitat de forma directa les vacunes. I em refereixo, de forma directa vol dir les que hem evitat vacunant a persones doncs, que potencialment podien morir si es contagiaven. És a dir, sense tenir en compte els efectes indirectes de vacunar el seu entorn, que faria que es contagiessin menys, també. Però, per tant, només aquest efecte directe hauria evitat des del gener més de 2.500 defuncions. Caram. Per tant, és un número elevadíssim. I si anem a veure les UCIs i les hospitalitzacions, també tenim aquests números. En UCIs ara mateix estem en 500-600 llits ocupats. Si no haguéssim vacunat, estaríem en més de 1.200. Recordo que la primera onada vam fer un pic a 1.500, per tant, estaríem en una situació força semblant a la primera onada. I si mirem aquesta acumulació des de l'1 de gener de què hem estalviat o què hem evitat a les UCI, això ho contem en dies d'UCI, és una unitat de mesura que pot sorprendre, però, per exemple, si jo estic 11 dies a la UCI, jo conto com a 11 dies d'UCI, no? I anem sumant tots els dies d'UCI que hauríem evitat gràcies a les vacunes. Doncs des del gener s'haurien evitat més de 26.000 dies d'UCI.
26.000?
Sí, 26.000 dies d'UCI i 128.000 dies d'hospitalització en planta. Per tant, el que hem evitat per efecte només directe, només simplement vacunant aquestes persones susceptibles de ser ingressades o de morir, doncs els números jo crec que parlen per si sols, no? De quins són els efectes beneficiosos d'aquesta vacunació.
Totalment. De seguida els passo la paraula als tertulians que ens acompanyen avui a Via Lliure, que em sembla que li volen fer arribar preguntes, però abans de fer-ho, quan parlem de vacunes, una de les preguntes, no, que repetim les últims dies, setmanes, jo crec que és un dels dubtes, no, que planen al voltant de les vacunes, és la necessitat de que tots els personals sanitaris es vacunin, no? En queda molt poc, i ens ho deia el doctor Trilla, que el percentatge de sanitaris que no s'han vacunat aquí a casa nostra és molt baix, hi ha un gran suport a les vacunes, però encara en queden, no sé si tenen calculat o previst, com de perillós pot ser que encara n'hi hagi alguns que no estiguin vacunats i que estiguin exercint?
Això sí que no ho hem calculat perquè no teníem tampoc les dades exactament de quina és la cobertura aquesta en personal sanitari, per àmbit i tot plegat, però segur que és un càlcul que es podria fer i que podria ser interessant si de fer.
Doncs posem deures, no? Una mica des d'aquí.
Ens posem deures, per l'agost.
Amb Xavi Ginesta, endavant.
Què tal, doctora Prats?
Bon dia.
Bon dia. Una pregunta en relació a l'estudi que han publicat sobre les escoles, perquè crec que és molt interessant des del punt de vista també dels que som docents i també a la universitat veuríem aquestes erres com funcionen, però la percepció que, diguéssim, els espais educatius han set segurs, jo crec que això ho comprova un estudi com aquest. I en relació al tema de per què unes erres han set més baixes que altres, és a dir, de 0.2, 0.4, 0.6. Segurament aquí l'element transcendental és que la gent, els nens, nois, noies, en la mesura que van evolucionant, que es van transformant en adolescents, tenen més espais d'interacció no reglada. I, per tant, aquí el que comprovem és precisament això, és a dir, que són els espais d'interacció no reglada els que realment es provoquen o és allà on es produeixen els focus de contagi. Per això la importància de les mascaretes, de mans netes o el fet aquest de que, evidentment, l'oci nocturn doncs ens hagi portat en aquesta onada on hem arribat, entre altres factors. No? És a dir, la percepció que són els espais, aquests espais d'interacció no reglat, sembla ser una de les causes perquè es puguin explicar aquestes erres diferents entre uns grups classe i uns altres, entre d'altres segurament molts factors que vostès tenen monitoritzats, eh?
És molt interessant el que comentes. Deixa'm aprofitar per dir que avui abans aquest estudi l'ha liderat en Sergio Alonso, que és un company del grup i que hi han participat també a pediatres i persones de l'àmbit educatiu. El fet aquest de que la R ens augmenti de forma tan clara amb l'edat, jo crec que és la combinació de dos factors. Un és el que des de l'àmbit de pediatria, diguéssim, o de l'àmbit mèdic, sembla que hi ha algunes evidències, no?, que els nens més petits, sobretot, podrien ser menys eficients a l'hora de contagiar. Hi ha diversos estudis també des de Copidicat, una xarxa de pediatria de Catalunya, van fer un estudi a domicilis i també tenien menys capacitat d'infectar a domicili, que no vol dir zero, deixem-ho repetir això també, perquè és a dir, la capacitat d'infectar no és zero, sí que existeix, el que passa que seria menors que en adults. Però després es barreja el tema aquest de la interacció social, que això nosaltres no ho podem desagregar. És a dir, el que sí que podem dir és que aquesta R està calculada dins del grup bombolla, per tant hem tingut en compte els contagis de companys del propi grup bombolla. El que no podem distingir és si aquests contagis es donen a l'aula, al pati o a la festa d'aniversari del cap de setmana. No? Aquí sí que realment no podem distingir, per tant, de fet, hi ha algun d'aquests grans brots que es van detectar amb alguns grups bombolla se sap doncs, que eren d'alguna trobada extraescolar, per dir-ho d'alguna manera. No? Per tant, això no ho podem distingir. Però aquí segur que es barregen els dos factors, no? un de caire més biològic i un de caire més social. Sí, sí.
Mohamed Lamrani.
Hola, doctora, bon dia.
Bon dia.
Hi ha una lògica que el que diu és que fins que no estigui tot el món vacunat no estarem segurs, i quan parlem de tot el món vol dir tot el planeta. Hi ha unes dades molt, molt interessants. La OMS té la previsió de que hem de vacunar el 10% de la població abans d'aquest setembre i calculen que es vacunaria el 70% de la població l'agost de l'any vinent. El fet de que es vagi tan lent en aquesta vacunació global, perquè recordem, 10 països acaparen el 75% de les dosis de vacunacions, pot afectar a que realment acabem sortint més tard del que està previst?
Sí, sí, sens dubte. És a dir, una pandèmia és global per definició i, per tant, sí que hem de mirar el que tenim aquí a casa i intentar fer-ho el millor possible, però ho hem de mirar també en termes globals, en primer lloc, perquè jo crec que és un deure de tots plegats, no? En aquest cas, a l'hora del que seria distribuir o produir vacunes i que arribin a tots els racons del planeta, però després també per aquest punt de vista egoista, si vols, no? De dir que el fet de que aquesta pandèmia segueixi amb altes incidències doncs, en certes zones del planeta amb menys cobertura vacunal, això també tindrà un efecte sobre el que passarà aquí a casa nostra, no? Per tant, evidentment, és a dir, una cosa és que aquí arribem a una cobertura vacunal alta que ens permeti tenir un cert control funcional, però, evidentment, fins que mundialment no s'assoleixi aquest control funcional, doncs haurem d'estar molt, molt pendents del tema doncs, per totes aquestes derivades que ja s'han comentat, no?, a nivell de variants, etc. No? Vivim en un món connectadíssim, si ho vols, i per tant, evidentment, el que passi a l'altra punta del món ens afecta aquí en molt poc temps. Només cal veure doncs, països asiàtics, per exemple, on s'havien pres mesures molt dràstiques, també d'entrada al país, etc., tenen també la variant Delta, no?, que és la que tenim ara aquí, que ens està donant tants problemes. Per tant, no hi ha cap país que sigui aquell absolutament impermeable el que passa al seu voltant.
Clara Prats, infísica, investigadora del grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC. Moltíssimes gràcies per atendre un cop més al Via Lliure i sobretot per posar nom a les dades, per parlar de xifres i per tant per ajudar a entendre molt millor què és el que ens enfrontem. Fins ben aviat.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins aviat.